Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
La nit del 19 d'octubre de l'any 2007, l'Alejandro Ponsoda, l'alcalde de Polop de la Marina, atura el seu cotxe a les portes de casa seva. Just quan prem el botó per obrir la porta del garatge, algú s'acosta a la finestreta del conductor i dispara un tret que acaba amb la seva vida. Sembla una execució, una acció feta per sicaris. La Guàrdia Civil ressegueix totes les hipòtesis. La principal, les disputes polítiques a l'Ajuntament en una zona marcada per l'especulació urbanística. Alguns testimonis apunten a una mala relació entre l'alcalde i un sector del seu equip de govern, encapçalat per Juan Cano, el número 2 del Partit Popular. De fet, després de l'assassinat de l'Alejandro Ponsoda, és Juan Cano qui és investit nou alcalde de Polop de la Marina. Els investigadors sospiten d'ell, però no tenen cap prova que el vinculi amb el crim. Paral·lelament, també investiguen la vida personal de l'alcalde, molt desconeguda per tothom i també per la família. Descobreixen que els darrers temps havia incrementat la despesa telefònica i que la majoria de trucades eren a vidents i números de tarot. Un d'aquests vidents explica a la Guàrdia Civil que l'alcalde li preguntava com enamorar un monitor d'esports del poble i que aquest tema li havia suposat discussions amb gent del seu equip de govern. També investiguen si alguna de les seves relacions sexuals o amoroses podien haver portat a que algú decidís matar-lo. 2 anys després, però, el cas continua estancat. Ni detinguts, ni proves clares sobre el mòbil del crim. Els investigadors no saben cap a on tirar. Qui va matar l'alcalde de Polop? I per què? 2 anys després del crim, tot està per aclarir.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Som a Polop de la Marina, un municipi de l'interior de la costa alacantina, a 14 quilòmetres de Benidorm i a 140 de València. El 19 d'octubre de l'any 2007 hi han matat l'alcalde, l'Alejandro Ponsoda, disparant-li un tret al cap. 2 anys després, no hi ha cap detingut. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha investigat l'Ajuntament i la vida de l'alcalde. Han descobert lluites de poder al voltant de l'especulació urbanística i una doble vida d'un home públicament estimat. Però no han aconseguit res que assenyali qui o quins van ser els responsables de l'assassinat. Tenen moltes sospites, però cap certesa. Fins que apareix algú que diu que va rebre l'encàrrec de matar l'alcalde. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. Kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Han passat 2 anys des que van matar l'alcalde de Polop. La Guàrdia Civil i el jutjat d'instrucció número 2 de la Vila Joiosa només van a les palpentes. No troben cap indici prou significatiu que els posi sobre una línia clara d'investigació. La periodista Gemma Peñalosa va seguir a fons el cas.
La investigación era como un callejón sin salida al principio. Había muchas sospechas, pero en realidad no había ninguna certeza. Los agentes no tenían a qué acogerse. Entonces, pues, se quedó parada. Pero la UCO nunca se olvidó de esto y estuvo 2 anys treballant muy duro.
Diu que treballaven dur, però amb pocs resultats palpables. 2 anys després de l'assassinat, diversa de la gent amb qui han parlat els han donat pistes de l'actitud que Juan Cano tenia amb l'alcalde. Aquestes actituds no passen desapercebudes als investigadors. Quan després dels 2 primers anys s'entreguen el seu informe al jutjat, deixen constància d'aquestes sospites amb una anotació.
Lo que sí parece claro es que el actual alcalde de Polop, Juan Cano, ha sido el principal beneficiado de la muerte de Alejandro Ponsoda, aunque sea únicamente dentro del ámbito político, planteándose este equipo de investigación no solo la posibilidad de que su muerte haya sido orquestada por Juan Cano y sus colaboradores, sino que el asesinato haya sido un aviso o amenaza al propio Juan Cano, planeado por terceras partes interesadas en conseguir algo del ayuntamiento, a lo que pudo haberse negado Alejandro en su día.
Apunten directament a la figura de Juan Cano i els seus col·laboradors, a qui consideren el principal beneficiat de la mort de l'alcalde. Recordeu, però, que després d'investigar a fons Cano i el seu entorn i de tenir els seus telèfons punxats més de 10 mesos, més enllà d'alguns testimonis que declaren que tenien mala relació, la Guàrdia Civil no té cap prova que els vinculi amb l'assassinat. Aquesta conclusió, però, té una altra repercussió directa. Fetes totes les cerques i interrogatoris que han pogut, els investigadors donen pràcticament per descartat que l'activitat amorosa o sexual de l'alcalde pugui tenir cap cosa a veure amb l'assassinat.
Es va descartar enseguida. La UCO va fer investigacions en quan, per exemple, una que li llegia el tarot al don Alejandro Ponsoda, però esta via es va descartar enseguida, perquè no va veure que per ahir no n'hi havia, no veia que n'hi havia resultat per a lo que s'arribara a detindre els presumptos autors.
En estos años nunca me he pronunciado sobre esta vida, a mí no me gusta llamarla oculta, pues su vida personal y su vida íntima, y cada uno pues hace lo que quiere, cuenta hasta donde quiere. Fueron una de las líneas de la investigación, pero fue poco tiempo en lo que esto estuvo sobre la mesa de los investigadores, porque se dieron cuenta que no se investigó, por supuesto, se investigó todo, pero esto no llegó a buen puerto, vamos.
Aparcat, doncs, el camí de la vida privada de l'alcalde, els agents de l'UCO es concentren en tot el que té a veure amb la gestió de l'Ajuntament. Estan convençuts que qui va prendre la decisió de matar-lo ho va fer per algun tema vinculat amb la vida política i els problemes que se'n deriven. El crim de l'Alejandro Ponsoda s'havia convertit en un cas mediàtic. La premsa hi estava especialment a sobre perquè el gener d'aquell mateix 2007 hi havia hagut un cas molt similar al poble de Fago, a Osca. Allí també havien matat a trets l'alcalde Miguel Grima, també del Partit Popular. D'això ja en parlarem un altre dia perquè conec una mica la història. Conscients de la situació, l'equip de l'UCO de la Guàrdia Civil convoca un gabinet de crisi. El cap de la investigació, el comandant Enrique Gómez Bastida, agafa la paraula i exposa la situació. Han passat més de 2 anys i no tenen absolutament res. No han pogut localitzar les armes. L'informe balístic no és determinant. No hi ha testimonis ni càmeres que puguin identificar els autors, ni tampoc hi ha cap resta d'ADN per enlloc. Res de res. Amb aquest escenari, el comandant els planteja 2 opcions als seus homes. O donen la investigació per tancada, o prenen la decisió d'anar cap a una altra possible resolució en forma de prova indiciària. I aquí hem de fer un aclariment. Què és això d'una prova indiciària, Albert?
Una investigació per prova indiciària o per prova indirecta es dona quan no hi ha proves directes que permetin resoldre un cas. Imatges, testimonis clars, restes d'ADN... Quan no hi ha res de tot això, com passa en aquest cas, una opció que tenen els investigadors és intentar donar per acreditats uns fets basant-se en un cúmul d'indicis, tots diferents entre ells i d'origen divers, que, ajuntats un al costat de l'altre, quadrin i construeixin un relat amb sentit. Detalls que per si sols no aporten respostes sòlides, però que junts aconsegueixen explicar una història amb sentit.
Una història amb prou sentit per poder anar després a explicar-la a un judici i que convenci el jurat. Un fet que no acostuma a ser fàcil. De la cimera de crisi de l'UCO en surt el compromís de volcar-se amb aquesta segona opció. Tenen una hipòtesi. Algú enfadat per algun conflicte polític va encarregar la seva mort. Ara necessiten poder-la defensar i demostrar.
Como hipótesis, respecto a la autoría material de los hechos, se trabaja con la idea que los mismos fuesen el resultado de la contratación por parte de uno o varios autores intelectuales de las personas que finalmente llevaron a cabo la ejecución material del ataque. Respecto a esta autoría material, se inició como línea de investigación la identificación de personas relacionadas con el entorno físico de la comarca de la Marina Baixa, en la que se encuadra el término municipal de Polop de la Marina, y que estuviesen implicados en hechos de las siguientes características: delitos de tenencia ilícita de armas, en cuyas diligencias se hubiesen intervenido armas de características similares a las utilizadas en los hechos; delitos de amenazas, coacciones, extorsión, homicidio y asesinato, en las que los autores actuasen a instancias de tercero o bajo precio o recompensa.
L'advocat Guerri explica què va fer la Guàrdia Civil per intentar avançar.
Però és que van estar, després de 2 anys, que no avançaven en buscant una trama urbanística o buscant en l'entorn d'Alejandro Ponsó. El que va dir el capità de la UCO, pues entonces lo que van fer és intentar canviar la via, pues per el tema de los bajos fondos de lo que era de Benidorm, a través d'esportes de discoteca i a través d'esportes dels clubs d'alterne.
Els investigadors havien previst aquesta opció des del moment que van veure l'escena del crim. La manera com havien executat l'alcalde i el fet que fossin com a mínim 2 persones ja els havia portat a pensar que podia haver estat obra de sicaris. Fins ara, però, s'havien centrat a descobrir primer l'autoria intel·lectual, els instigadors, qui hauria tingut algun interès a fer que algú matés l'alcalde. 2 anys després, decideixen capgirar-ho i comencen a buscar per sota, trobar qui va prémer el gallet. En paraules del comandant de la Guàrdia Civil, Enrique Gómez Bastida, l'única manera de poder trobar alguna cosa és sortir al carrer i moure tots els delinqüents de la zona. Radiografiar qui té capacitat per accedir a aquest tipus d'armes i per utilitzar-les i, sobretot, per executar un encàrrec d'aquestes característiques. Els investigadors s'infiltren als ambients nocturns. Així ens ho ha explicat el comandant de la Guàrdia Civil, que no ha volgut que el gravem, però ens ha explicat coses. Li hem posat veu. Sentim com i per què van voler mimetitzar-se amb el que ell diu la nit.
La noche es como un parque de atracciones. Está el empresario, el político, el traficante de drogas. Y la prostitución es el punto de unión que los une a ellos y todo lo malo de la sociedad. Y allí se crea un submundo. Compartir noche genera unos lazos muy fuertes, vinculados al sexo, al consumo de cocaína, unos vínculos que luego no se reproducen fuera de este entorno, se quedan en la noche. Nexos que se sustentan prácticamente solo en torno a la prostitución y que luego, diariamente, no tienen contacto alguno.
Els investigadors passen mesos barrejats en aquell submón, fins que arriba el 15 de juliol del 2009 i, de sobte, topen amb un element que donará un gir a la investigación.
Entonces hay un, luego le llaman el testigo protegido, que decide hablar. Y resulta que este señor era el portero de un burdel de tercera categoría que había en Finestrat, muy cerca de Benidorm.
El testigo protegido entra en escena porque al cambiar la línea de investigación, lo que es la UCO comienza a tener entrevistas entre la gente que se movía por los bajos fondos de lo que era las poblaciones de Benidorm y toda la contorna. Uno de justamente estos señores era el porter del Club Mesalines.
Els investigadors tenien el porter del Club Mesalina a la llista de possibles candidats. L'Albert Mercader, que ha parlat amb el comandant de la Guàrdia Civil, ens explica com va anar la cosa.
Una nit, mentre eren al Club Mesalina, el comandant Gómez Bastida surt a fora a parlar amb ell. Quan s'identifica com a Guàrdia Civil, l'home es comença a posar nerviós. És d'origen portuguès i parla castellà amb un accent molt marcat. Amb els nervis, fins i tot costa d'entendre'l. Li diu que es tranquil·litzi, que aquesta vegada només té interès per parlar sobre l'alcalde de Polop. I que si en sap alguna cosa, li pot sortir a compte col·laborar amb la investigació. Això, per algú que tingui un passat poc clar criminalment parlant, pot ser una bona oportunitat per intentar arribar a acords amb la policia. El porter del Mesalina accedeix a parlar amb els investigadors a canvi que se li garanteixi l'estatus de testimoni protegit.
La jutgessa accepta protegir-lo i el citen a declarar. Què li diu el testimoni protegit a la jutge?
Que a l'agost de l'any 2007 treballava com a porter d'aquest Club Mesalina, un prostíbul de Finestrat a les afores de Benidorm. Una nit, uns homes el van anar a buscar i li van oferir diners a canvi de matar l'alcalde de Polop.
Abans, però, és important que situem bé el lloc, perquè serà clau en aquesta trama.
El Club Messalina havia estat un dels clubs més emblemàtics de la Marina Baixa, especialment a finals dels 80 i principis dels 90. En aquella època no era gens estrany veure-hi circular polítics, empresaris i gent de diners de la zona per tancar i celebrar els seus negocis. Després d'aquesta etapa d'esplendor, però, la zona va entrar en decadència i va convertir-se en un territori de negocis i tractes més aviat foscos.
Si heu vist la pel·lícula Huevos de Oro, del meu estimat i enyorat Bigas Luna, amb el Javier Bardem i la Maribel Verdú, justament alguna de les escenes es van rodar al Messalina. El cas és que ara un testimoni diu que una nit, mentre hi treballava de porter, al voltant de les 3 de la matinada, una de les cambreres va sortir a buscar-lo i li va dir que anés a la sala VIP, que allà hi trobaria els amos del local amb uns senyors que volien parlar amb ell. La conversa, segons relata el porter del local, va anar més o menys així.
Buenas noches. Te hemos llamado porque queríamos saber si aún te dedicas a todo aquello. ¿Te interesaría hacer un trabajo de los que ya habías hecho antes?
¿De qué se trataría exactamente? Si es ir a exigir un cobro o excrementar a alguien, puedo hacerlo.
No, de este tipo de trabajo no. Algo más intenso, de los que hacías hace tiempo en África.
Uf, ¿de quién se trata? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Hay que matar a un tío que está tocando las pelotas a este, a mi amigo, el alcalde de Polop.
Y por el dinero no te preocupes, este lo pone. Y también te podemos dar las armas si hace falta.
Y tú tranquilo, que si este no pagara, ya lo haría yo. Por el dinero no será.
No sé si me interesa. Y si me interesara, no quiero hablar aquí delante de tanta gente. Solo seguiré hablando si me pagáis 35.000 euros. La mitad esta semana para cerrar el acuerdo. El resto, una vez que el trabajo esté hecho, en pagos de 900 euros ingresados en distintas cuentas.
Queremos que hagas el trabajo. La forma de pago ya la concretaremos.
Si no es con las condiciones que os digo, no habrá trabajo. Vuelvo a la puerta, que la he dejado sola. Ya hablaremos con menos gente delante.
Dile a las chicas que vuelvan a entrar y que traigan champán.
¿Qui són aquests homes que haurien ofert diners al porter del Messalina a canvi de matar l'alcalde? A la seva declaració davant de la jutgessa els identifica clarament. Diu que quan entra a la sala VIP s'hi troba 5 persones. Un és Pedro Hermosilla, el propietari del club. L'acompanya Ariel Gato, àlies Marco, un home d'origen uruguaià que feia de gerent del bordell. Identifica també Salvador Ros, un home de Polop que tenia una empresa de calçats. També hi ha una dona rossa i una darrera persona a qui recorda que anomenaven el director. El recorda perfectament perquè és guenyo, té un ull estràvic. Quan li ensenyen una fotografia, no dubte. És ell, l'home que li oferia 35.000 euros a canvi de matar l'Alejandro Ponsoda era Juan Cano, el tinent d'alcaldia d'urbanisme de l'Ajuntament de Polop.
Les dice que Juan Cano era conocido en los ambientes nocturnos como el director porque él estaba al frente de una sucursal de lo que era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM. Entonces le llamaban el director, al otro le llamaban el zapatero, se llamaban todos por motes un poco. Dice que eran asiduos a este local. Entonces, el testigo protegido dice que a él le ofrecen ejecutar al alcalde, pero que los 35.000 euros que le ofrecían le parecieron muy poco y que dijo que no. Entonces le pidieron, según él, que buscara pues, a otras personas que pudieran hacerlo.
Per primera vegada en 2 anys, els investigadors creuen que han topat amb un fil prou sòlid per agafar-s'hi i que encaixa perfectament amb una de les línies d'investigació que tenien obertes, que un dels seus adversaris polítics hagués planificat i encarregat la seva mort, per algun tema que encara no saben. Però l'adversari és del mateix govern, Juan Cano, que era regidor d'Urbanisme i que va arribar a l'alcaldia precisament després de l'assassinat de l'alcalde. El porter del club va dir que no havia acceptat els 35.000 euros per matar l'alcalde i afegeix que al cap d'uns dies el van tornar a anar a buscar a la porta del local i li van tornar a demanar que pugés a la zona VIP. Allà explica si va tornar a trobar els 4 homes de la darrera vegada. Li demanen que tanqui la porta i li pregunten si ha pensat en la proposta que li havien fet. Ell els respon que les seues condicions no han canviat. Els demana 50.000 euros i la meitat per avançat. Aquesta vegada, qui li respon és directament Juan Cano.
Aquí el que paga sóc jo. Per tant, també mano jo.
El pagament es farà en 3 terminis, no la meitat de cop. I hauran de ser menys de 35.000.
L'advocat Guerri ens diu com acaba la proposta.
Li encomanen la feina, que és l'assassinat del don Alejandro Ponsoda, i ell diu que no, que ell no fa aquesta feina i que no, almenys en aquestes condicions i comptant amb tanta gent davant.
Així ho recull la seva declaració.
El declarante le dijo que se buscara a otra persona que se lo hiciera más barato. Afirma que le preguntaron si conocía alguna persona que pudiera hacer este tipo de trabajos. Y el declarante, insistiendo en que él no quería matar a nadie, sí que mencionó que otras personas podían hacerlo. Les dio el nombre de Raúl, Radim y Robert, que eran conocidos de Gato, y que sabía el declarante que estaban metidos en problemas con la justicia. Dio estos nombres porque había escuchado que los tres estaban metidos en temas de armas, Raúl especialmente. Finalmente añade que sabe que el encargo se hizo y que el precio que se pagó fueron 50.000 euros, pero que como él ya se había negado a hacer el trabajo, no quiso saber nada más del tema.
El testimoni protegit es converteix en un filó per als investigadors. No només identifica davant la jutge els qui podrien ser els autors intel·lectuals del crim, sinó que també els posa sobre la pista dels tres sicaris que, segons ell, sí que haurien acceptat i executat l'encàrrec. Raúl, Radim i Robert.
Investiguen aquests tres noms i descobreixen que es tracta de Raúl Montero, un home de 32 anys i vell conegut de la delinqüència de la zona, amb antecedents per tràfic de drogues i tinència d'armes, i també de Robert Franek i Radim Rakowski, dos ciutadans d'origen txec, també vinculats amb negocis tèrbols. Tots dos havien treballat com a porters a diversos locals nocturns de la zona.
La policia es disposa a seguir-los i demana una ordre judicial per escorcollar els seus domicilis. Mentre arriba, intenten obtenir més informació revisant els arxius policials.
Como resultado de esta hipótesis de trabajo, se tuvo conocimiento de una denuncia en la que se relataba que, con motivo de una deuda económica, acudieron a verle tres individuos a reclamársela, recibiendo múltiples golpes, lesiones y amenazas de muerte. Identificando a Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, procediendo a su detención, indicándose los delitos de amenazas, coacciones, tenencia ilícita de armas y salud pública. Se considera de especial relevancia la relación existente entre los tres detenidos y las tipologías delictivas, compatibles con los hechos investigados, así como el acceso a armas cortas y municiones de Raúl Montero, destacándose la munición del calibre 7,65 milímetros, coincidente con la utilizada en el ataque contra Alejandro Ponsoda.
I atenció, perquè els indicis no acaben aquí.
Els investigadors també consulten institucions penitenciàries per saber si tenen antecedents d'estades a la presó. Els informen que Raúl Montero havia estat empresonat entre el 23 de setembre del 2006 i el 12 de març del 2007. Havia quedat en llibertat provisional 6 mesos abans de l'assassinat de l'alcalde. Pel que fa als altres dos, els txecs Robert Franek i Radim Rakowski, la Guàrdia Civil descobreix que també havien estat detinguts el 30 d'abril d'aquell 2007. Sentim què diu l'informe policial.
En el marco de esta investigación, se practicó entrada y registro en el domicilio donde residían Robert Franek y Radim Rakowski, en donde se intervienen armas de marcas Walter y Beretta, así como munición de la marca La Púa, todas ellas coincidentes con las armas y municiones utilizadas en el asesinato de Alejandro Ponsoda.
Els tres homes que ha assenyalat el testimoni protegit com a possibles autors materials del crim es coneixen entre ells. Han actuat junts en amenaces, agressions i extorsions i prèviament els han intervingut armes i munició com les que es van fer servir per matar l'Alejandro Ponsoda. Els investigadors creuen que tenen prou indicis per considerar-los, com a mínim, sospitosos. Ara bé, més enllà d'una hipòtesi extreta de la declaració del testimoni protegit, no tenen cap prova que els vinculi de manera directa amb la reunió del Club Messalina ni amb la mort de l'alcalde. Indicis sí, proves no.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
Fins ara, els investigadors han centrat l'atenció en les tres persones que, segons el testimoni protegit, podien haver rebut l'encàrrec d'acabar amb la vida de l'Alejandro. El testimoni també havia assenyalat els instigadors, encapçalats per Juan Cano, que era qui finançava l'encàrrec. A Cano, als baixos fondos, li deien el director, però al poble li deien el tuerto, i la Guàrdia Civil repassa la seva vida buscant el possible motiu per ordenar la mort de l'alcalde. Abans us explicàvem que l'alcalde i Juan Cano havien format un tàndem electoral guanyador al PP de Polop. Un, el cap de cartell, l'altre, el poder a l'ombra. Va ser així des de l'any 95 fins que el maten l'any 2007. 12 anys d'alcaldia. Durant aquest temps, Ponsoda i Cano sempre van governar junts, excepte en una ocasió, la legislatura del 2003. Ara en parlarem. Un reportatge que el periodista Andrés Lozano publicava mesos després del crim en un diari digital espanyol descriu així Juan Cano.
Varios vecinos que toman café en el bar Polmar describen Cano como un hombre oscuro, bravucón y mal hablado, al que le gustaba frecuentar los prostíbulos de la zona y que quería hacer fortuna a través de la política desde la delegación de urbanismo. Además, estaba decidido a conseguir la alcaldía costara lo que costara. Por aquel tiempo, el tuerto alardeaba con frases como «Aquí el que manda soy yo» o le auguraba poco tiempo con el bastón de mando en sus manos a Ponsoda. «Alejandro es un inútil y no llegará a Navidades».
Que Juan Cano era un habitual dels prostíbuls també se n'adonen els investigadors en les seues incursions nocturnes als locals de la zona. El director de la CAM, com se'l coneixia en aquells ambients, era un client conegut per la resta d'assidus. Els articles periodístics que parlen del cas també apunten que Cano estava en la política per fer fortuna. I un altre fet important, que va pair molt malament no anar a les llistes del PP de l'any 2003.
Just quan s'estaven tancant les llistes per les eleccions municipals, arriben a les mans del PP unes gravacions on apareix Juan Cano demanant comissions a un empresari a canvi de concedir-li els permisos per una gran urbanització a les afores del poble. Al rebre-ho, des de l'estructura provincial del PP, s'opta per fer caure Juan Cano de les llistes i, per tant, perd el control de la gestió urbanística de Polop. Cano acusa l'alcalde de no haver-li fet prou costat.
Juan Cano pues está obsesionado con controlar el urbanismo y ahí es quizá donde realmente pudo arrancar el caso Polop en cuanto a las enemistades, en el rencor que Cano fue acumulando hacia Ponsoda porque Ponsoda le sacó las manos del mapa urbanístico entre el año 2003 y 2007. Fue en esta legislatura cuando Juan Cano quedó fuera del gobierno porque apareció en unas grabaciones pidiendo dinero a un constructor.
Quan Cano veu que se li escapa el control de la gestió urbanística, no es quede de braços plegats. Atenció al moviment que fa quan quede fora del govern. Ho va publicar el diari El Español.
Durante aquel mandato, Juan Cano quedó fuera del gobierno municipal y alejado del poder. En cambio, deseaba seguir controlando la gestión urbanística del pueblo. Para ello, convenció a Alejandro de crear una gerencia de urbanismo externa al Ejecutivo local. Frente a la petición de Cano, el delegado del ramo, en aquel momento, se negó en rotundo y dijo que jamás firmaría los proyectos de Cano sin ser él el responsable de su planificación y estudio. Aquello le sentó como una patada en el estómago a El Tuerto, quien desde entonces comenzó a hacerle la vida imposible a Alejandro Ponsoda por no haber obligado a su concejal a que asumiera sus planes.
I el periodista Artur Balaguer escriu això al diari El País l'any 2009. Quan parla de l'actual alcalde, ja es refereix a Juan Cano.
Su enriquecimiento es notorio en los últimos años. El actual alcalde es propietario de varios locales, dos viviendas, dos garajes, un chalet y varias parcelas tanto en Polop como en La Nucía. Tiene más de una sociedad a su nombre y una de sus dos hijas estudia en Estados Unidos, en Miami. Según informaciones, ha suscrito hipotecas en los últimos años por un valor total de 585.000 euros, una carga excesiva para un sueldo de alcalde o de director de sucursal de la CAM, el puesto que ha desempeñado fuera de sus actividades como edil. Cano fue siempre el responsable de las concejalías de Hacienda y Urbanismo de Polop, donde se mueve el dinero.
Vist així, sembla comprensible que Cano resistís anys abans a perdre el control de les regidories on es movien els diners. Perduda la batalla de la legislatura del 2003, doncs, es va centrar en el fet que no tornés a quedar fora de les llistes. Durant aquells anys es va dedicar a aconseguir el control de la secció local del partit i l'any 2007, oblidat ja el cas de les gravacions que l'incriminaven, va tornar al segon lloc de les llistes electorals. El primer seguia reservat per a Alejandro Ponsoda, la garantia per guanyar.
Juan Cano regresó con ganas y que era el que realmente dirigía el ayuntamiento. Ponsoda lo único que hacía era de relaciones públicas con los ciudadanos. Y hay una frase que decía Juan Cano: aquí el alcalde soy yo, y aquí el que manda soy yo. Y claro, cualquier decisión de Ponsoda, pues a él le irritaba, porque pensaba que el alcalde era él y que Ponsoda, pues en fin, no tenía ni voz ni voto.
L'Artur Balaguer també va escriure això al seu article al País.
El año 2007, Juan Cano era titular de 24 cuentas bancarias y un año antes su mujer tenía ya 25. En algunas de ellas se recibían ingresos idénticos de hasta 220.000 euros en anualidades distintas de empresas con intereses urbanísticos en Polop. Meses antes del crimen, Ponsoda rechazó un plan urbanístico que preveía otras 5.000 viviendas y que ya contaba con el visto bueno de Juan Cano.
Aquest que apunta el País va ser l'últim gran enfrontament entre Cano i l'alcalde. El llavors regidor d'Urbanisme tenia entre cella i cella una nova requalificació de terreny per construir-hi 5.000 cases noves a la vora del Mont Ponoig, a tocar de Polop. Finalment, la requalificació no es va fer. L'alcalde no ho va permetre. Ara bé, recordeu que, malgrat que totes les peces encaixen i el relat té sentit, l'única prova real que tenen és la declaració d'un testimoni protegit. Els investigadors creuen que poden construir la teoria que donaria explicació a l'assassinat. Cano volia eliminar l'alcalde perquè no el podia veure, li dificultava els plans urbanístics i, per tant, el seu enriquiment. Va contractar sicaris i aquests l'haurien matat. Dit així, sembla fàcil i clar, però això s'ha de provar. I ara per ara només tenen la declaració d'un testimoni protegit que diu que primer li van encarregar a ell. Això és poca cosa per provar un crim.
La Guàrdia Civil ha seguit investigant els sospitosos i descobreix un fet que els permet avançar encara més en aquesta direcció. Descobreixen que Raúl Montero mantenia una relació sentimental amb una noia de nacionalitat ucraïnesa que un temps enrere havia treballat com a prostituta al Club Messalina.
Esta relación sentimental entre Raúl Montero y la señorita Anait podría haber sido el resultado de una estrecha relación que unía a Raúl Montero con el Club Messalina y sus responsables, de lo que se tiene conocimiento por medio de las gestiones practicadas con relación a este club.
Els investigadors creuen que hi ha una connexió evident entre els diversos noms que els ha proporcionat el testimoni protegit. La Guàrdia Civil intenta localitzar Raúl Montero per interrogar-lo, però ningú en sap res. Està desaparegut des de fa mesos. I atenció al que us explicarem. Aquí és on apareix una d'aquelles casualitats o cops de sort que sovint també tenen un paper clau en aquestes situacions. Mentre intenten trobar la pista de Raúl Montero, la comandància de la Guàrdia Civil de Benidorm rep una visita inesperada. Una persona que ve a posar una denúncia perquè, diu, li han entrat a robar a casa. És l'Anait, la parella del Raúl Montero. Els agents hi veuen l'oportunitat per poder fer una inspecció visual del pis on han conviscut l'Anait i el Raúl i organitzen una inspecció falsa. No hi aniran els agents encarregats dels casos de robatori, sinó els de l'UCO, que estan investigant el crim de l'alcalde. Truquen a la porta i s'enduen una altra sorpresa. Els obre un home, sense samarreta, que, pels tatuatges que deixa veure, els investigadors ràpidament identifiquen com Raúl Montero, el sospitós que fa dies que busquen. Els agents opten per dissimular, acabar de fer veure que revisen el pis, baixen al carrer i, conscients que si no ho fan ara se'ls escaparà, truquen al jutjat i demanen l'autorització per detenir-lo. Al cap de pocs minuts, tornen a pujar al pis i detenen Raúl Montero Trevejo com a presumpte autor material de l'assassinat d'Alejandro Ponsoda, alcalde de Polop. És el 3 de novembre del 2009. Al saber-se la notícia de la detenció, els periodistes van a la caça de reaccions. De qui? Doncs de l'actual alcalde de Polop, Juan Cano, que diu això davant dels micròfons de la premsa.
Yo por lo menos no sé si es varón, si es mujer, si es español, si es extranjero, ni idea.
¿Si es el presunto autor?
Dicen que es el autor material, por lo que salen las noticias y tal, pero lo desconozco. Yo no tengo confirmación de nada, de ningún, en concreto de nada. Si ahora se ha pillado al culpable o se va a pillar a más culpables, pues que sean puestos a disposición judicial y que les caiga la máxima pena posible.
Raúl Montero declara també davant la jutge d'instrucció dos dies després de la detenció. Recordem qui són els noms que sortiran. Salvador Ros és un empresari de calçat de la zona i Ariel Gato és un dels propietaris del Club Messalina. El testimoni protegit els havia situat amb Cano a les reunions en què li van proposar matar l'alcalde. Escoltem què va dir el suposat sicari detingut.
Raúl Montero Trevejo, de 34 años y natural de Coria, Cáceres, manifiesta que era un cliente habitual de los burdeles de la zona, especialmente el Club Messalina. Un día quedó con Salvador Ros en su almacén, que consumieron cocaína y que allí empezó a hablar mal del alcalde de Polop, porque, según decía, le quería cerrar el almacén que tenía en el pueblo y esto le costaría mucho dinero. Insistió que esto no lo iba a permitir y que él mismo se encargaría del alcalde. Y que todo esto lo dijo en tono despectivo. Preguntado sobre si tiene constancia que Salvador le acabara proponiendo a alguien matar al alcalde, dice que probablemente se lo podría haber propuesto a Ariel Gato, que tiene capacidad para realizar este tipo de acciones, y que este podría haber utilizado los checos Robert Franek y Radim Rakowski para realizarla, que eran gente que, a malas, podían ser muy peligrosos.
Vaja, que ell se'n desmarque, però dona validesa a la declaració del testimoni protegit i acusa la resta d'assenyalats. Els investigadors preparen una estratègia.
Veient que el Raúl Montero no ha tingut miraments a inculpar la resta dels sospitosos per intentar sortir-se'n, opten per anar-los detenint i prenent declaració de manera esglaonada. Primer un, deixar uns dies de marge, i després el següent. Així, pretenen fer creure als detinguts que els agafen perquè els altres acusats han declarat contra ells i veure si reaccionen donant més informació als agents.
Una estratègia que fracassa només arrencar perquè s'acaba filtrant a la premsa quins són els noms dels investigats. Més tard sabran que el Bocamoll va ser un dels advocats dels detinguts. Es precipiten les detencions de Pedro Hermosilla i Ariel Gato, propietari i gerent del Club Messalina, Salvador Ros, l'empresari del calçat, i els dos txecs, Robert Franek i Radim Rakowski. Tots els que suposadament havien assistit a aquella reunió a la zona VIP del bordell, excepte Juan Cano, que continuava exercint com a alcalde de Polop. La Guàrdia Civil opta per esperar una mica i veure com reacciona la detenció de la resta dels acusats. Ho explica la periodista Gemma Peñalosa.
Entonces ahí ya intervienen conversaciones, ven que Juan Cano se pone nervioso cuando ellos se despliegan por Polop, porque Juan Cano pensaba que todo estaba olvidado y que el caso estaba, vamos, más que resuelto, según él. Él incluso llama a la policía local para que investigue a ver qué hacen por aquí. Y se llaman, hay llamadas en las que ya a ver qué pasa y a ver quién viene. Y él tenía un viaje para ver a su hija y no se va, porque claro, a ver qué va a pasar aquí.
L'estratègia dels investigadors dona uns certs fruits. Una d'aquestes trucades és amb la seva dona.
A veure si és el que ens pensàvem.
Mari, t'he dit que per telèfon no diguis res.
No.
Per telèfon no diguis res.
No.
Que no ho sé. Quan ho sàpiga t'ho diré. Ja he dit que peguin una volta per les urbanitzacions a la policia, val?
Val, d'acord. Vinga, fins després.
Cap prova que l'incrimini directament, però els investigadors constaten que la seguretat i la tranquil·litat que mostra de portes en fora no coincideix amb el nerviosisme que viu en privat. Continuen esperant que es produeixi algun moviment en fals. Mentrestant, la jutge ha anat citant a declarar els detinguts. Hi ha un interrogatori que crida especialment l'atenció, el d'Ariel Gato, el gerent del Club Messalina.
En Villajoyosa, a 20 de noviembre de 2009, Ariel Alberto Gato, de 52 años y natural de Montevideo, Uruguay, declara que la opinión del declarante es que Raúl, Radim y Robert tienen alguna cosa que ver con el asesinato del alcalde, que en los corrillos se podía escuchar que quienes habían cometido el asesinato eran los checos y Raúl.
És a dir, que els detinguts es passen la pilota els uns als altres i es fan acusacions creuades. Montero parla d'Ariel Gato i els txecs i l'Ariel Gato parla del Raúl i els txecs.
Raúl Montero, en la declaració, ell sempre està dient que Salvador Ros moltes vegades li estava dient de que tenien que matar a l'alcalde, que l'alcalde estava fent la vida impossible, que l'alcalde era un fill de puta o no sé què. Després n'hi ha també una altra declaració que és d'Ariel Gato, que era el gerent del Club Messalines, que ell mateix diu que en els ambients diuen que els que han fet aquesta feina eren Pau Montero, Radim Radosky i Robert Franek. I és més, és que inclús ell pensa que els únics que poden fer aquesta feina són aquests tres.
La Guàrdia Civil decideix no esperar més i la matinada del 24 de novembre de 2009 es presenta el xalet de Juan Cano i el DT, acusat de ser l'instigador de l'assassinat de l'alcalde. Així ho explica la periodista Empar Marco al Telenotícies de TV3.
Juan Cano era l'alcalde de Polop des que va substituir Alejandro Ponsoda quan el van matar a trets. Cano era aleshores regidor d'Hisenda i Urbanisme i en la seva trajectòria hi ha una taca per cobrament de comissions il·legals en requalificacions urbanístiques. La Guàrdia Civil l'ha detingut en sa casa a la matinada, sospitós d'estar vinculat amb la mort del seu predecessor. No fa res, ell demanava celeritat en la investigació.
Jo espero que ja, si n'hi ha algun implicat més, siga detès pues, en hores.
No és l'únic detingut. En tres setmanes, sis. En presó han ingressat els dos presumptes autors materials del crim, de nacionalitat txeca. I a disposició de la justícia hi ha també el propietari i el gerent del club de carretera Messalina, a Benidorm, on sembla que es va encomanar l'assassinat. També detinguts un sabater del poble i una altra persona que té causes pendents per narcotràfic. No es descarta tampoc que el mòbil del crim siga més per qüestions personals que per l'activitat pública. Dos anys d'investigació comencen a donar fruits. En Par Marco, TV3, València.
Juan Cano es nega a declarar i la jutge dicta per ell presó incondicional sense fiança. Immediatament ingressa a la presó d'Alacant 2. Recordeu el primer dels detinguts, Raúl Montero? Doncs al cap de dos dies de la detenció de Juan Cano, demana tornar a declarar davant la jutge d'instrucció i diu que va veure com Cano havia assistit a diverses reunions a la zona VIP del Club Messalina amb la resta de detinguts. Tot plegat es converteix en un sotrac de difícil gestió per a un poble que ara ja té poc més de 4.000 habitants, on mai passava res. Si no n'hi ha prou amb l'assassinat de l'alcalde, ara han detingut el seu número 2 com a principal culpable. La situació afecta la convivència i, sobretot, els familiars de la víctima.
El ambiente en Polop era como, digamos, el mundo al revés. De repente, las hijas de Ponsoda y la familia pues se convirtieron en los señalados, porque Juan Cano tiene un boato, ¿no? Mucha gente a su favor en el pueblo. Entonces, pues eran las hijas las que inexplicablemente tenían que hacer frente a miradas de odio, a miradas de rencor, se tenían que levantar de una terraza si estaban sentadas tomando algo porque aquello era insoportable. Fueron dos años pues duros, que en la que la familia de la víctima ha sido la que ha estado muy señalada en el pueblo.
Per cert, ja sabeu que la presó preventiva a Espanya és un recurs que ha d'estar molt justificat, si no ets independentista. Així que, 8 mesos després de l'entrada a presó, el jutge accepta el recurs de la defensa de Juan Cano i, com que no té antecedents penals, el deixa en llibertat amb càrrecs, a l'espera del judici, després de pagar una fiança de 20.000 euros. El 30 de juliol de l'any 2010, Juan Cano surt de la presó. Ja no exerceix com a alcalde, però manté l'acta de regidor.
L'únic que vull dir que sóc innocent i el que somia tots els dies és que es detinga el verdader culpable de tot això. I el primer pleno, pues jo he volgut vindre més que res per a donar normalitat.
Quan sale de la cárcel le hacen una fiesta, aquello fue una fiesta en Polop. Todo el mundo besándole, felicitándole, el chigno así good, el chigno así good. Bueno, había otra parte, que claro, la de la familia de Alejandro Ponsoda, pero la salida de Juan Cano fue una fiesta.
Recordeu que el primer detingut, Raúl Montero, havia acusat directament la resta de participants d'estar involucrats en la trama? Que tot plegat ho hauria orquestrat l'Ariel Gato, que hauria encarregat la feina als dos sicaris txecs? Doncs l'any 2013, encara des de la presó, perquè ell sí que tenia antecedents penals, demana tornar a declarar davant la jutge. S'ha aixecat el secret de sumari i ja tenen accés al que han declarat la resta dels acusats.
En aquesta nova declaració, Raúl Montero es retracta de tot el que havia dit prèviament. Denuncia que tot ho havia declarat sota pressió continuada, amb medicació contra l'ansietat que patia i després d'haver estat detingut i sense haver dormit durant 3 dies. que li van dir que si declarava contra la resta dels imputats tindria un tracte de favor i que és per això que va dir tot el que va dir. I encara afegeix una darrera cosa, que mai ha estat testimoni de cap reunió entre Salvador Ros, Ariel Gato i tres persones més a la zona VIP del Club Messalina. Que si va reconèixer fotogràficament Juan Cano com una de les persones que eren en aquella reunió, va ser perquè dos agents de la Guàrdia Civil li havien indicat exactament què havia de dir.
O sigui, que deixa sense validesa tot el que havia dit anteriorment a la jutge i retira qualsevol afirmació contra la resta de detinguts. Això vol dir problemes per a l'acusació. La instrucció és llarga, perquè les acusacions i els investigadors són conscients de la debilitat de les proves. I així arribem al 13 de gener de l'any 2020. Ho heu sentit bé, més de 12 anys d'instrucció, 50 volums de sumari i més de 20.000 pàgines. Perquè us feu una idea de l'ambient que va envoltar aquest cas, la jutge instructora, veient el que hi havia en joc i les maniobres que s'estaven produint per entorpir la investigació, fins i tot va ordenar que es custodiés una còpia de tot el sumari a la caixa forta d'un banc.
El juicio era lo mismo que Polop, pero en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Alicante, entre bambalinas, estábamos en los pasillos, miradas también como desafiantes un poco quizá a los periodistas. Una cosa es lo que pasaba allí y luego cuando Juan Cano subió al estrado, pues se presentó como un vociferador, pero como en el fondo un buenazo, que no pasaba de ahí.
Juan Cano com a principal figura d'un banc dels acusats on hi seuen sis persones més. Raúl Montero, Radim Rakowski, Robert Franek, Salvador Ros, Pedro Hermosilla i Ariel Gato. S'enfronten a penes d'entre 25 i 27 anys de presó. La Fiscalia i la Guàrdia Civil hi defensen que Cano és qui va orquestrar tota la trama que va acabar amb la vida del seu company de partit i de govern. El motiu? Odis, enveges i rancors, perquè volia ocupar el seu lloc.
Ellos fueron a defender lo que tenían claro y ellos tenían claro quiénes habían sido los inductores, quiénes habían sido los autores materiales y por qué se había tiroteado a Alejandro Ponsoda el 19 de octubre de 2007 en su casa. Y no vacilaron, o sea, lo tenían claro.
Tot el judici acaba girant entorn a una figura, la del testimoni protegit. La prova principal sobre la qual se sustenta la investigació i que alguns van intentar que no arribés ni a presentar-se al judici. Vicente Guerri és l'advocat de la família de l'alcalde.
El testimoni protegit va inclús arribar a posar dos denúncies perquè hi dia que un abogat de l'entorn dels acusats li varen fer diverses propostes de que li donaven diners o inclús li compraven i donaven un Mercedes si canviava la declaració.
Primer havien estat les ofertes i després les amenaces. No es va deixar comprar ni intimidar. Finalment, declara el judici ocult darrere una mampara.
Propusieron que matara una persona?
Sí, me ofrecieron para matar una persona y me ha dicho que no estaba interesado. No era por dinero, simplemente porque no estaba interesado. Preguntaron cómo se suele hacer esas cosas, yo lo expliqué, recalqué nuevamente que no estaba interesado en hacer el trabajo. Al poco me preguntaron si conocía a alguien, fue ahí que yo he dicho, si es verdad, yo he dicho el nombre de Robert y Radim, porque entonces eran mis amigos, y como en esos días y en ese mundo siempre intentamos dar trabajo unos a los otros, yo he dicho su nombre, pero si lo hicieron, si no lo hicieron, no sé, nunca me enteré, ni nunca he querido saber. Lo que sé fue que me ofrecieron un trabajo las personas que estaban ahí.
¿Le podría decirnos que las personas que estaban ahí, podría decirnos quiénes eran?
Sí, estaba Pedrito, estaba Ariel, estaba un tal Cano, que era alcalde, creo, o antes había sido alcalde, no sé bien, y Ros.
Després de la declaració del testimoni, l'altre moment clau del judici és la declaració de Juan Cano.
¿Usted ha acudido alguna vez al Club Messalina?
Al Messalina sobre esos años, sobre el año 2002. Después de eso ya no he acudido más.
¿Si iba a la zona VIP o dónde iba?
Pues no sé qué es eso de la zona VIP.
¿Algún tipo de reservado o una zona? No tiene ni idea.
Yo entraba allí, me tomaba unas copas con Kiko, a lo mejor un par de copas, después de comer íbamos alguna vez y ya está, y nada más.
¿Cómo se explica que las hijas digan que usted no fue por el hospital o que no se preocupó?
Pues estaba con ellas, mienten. Porque si usted ve sus declaraciones iniciales, antes de a mí encerrarme, a mí ni me nombran. Es luego, a partir de que les calientan la cabeza los miembros de la UCO y miembros de su familia y Chantala Kenia Perey, que empiezan a hablar mal de mí, porque ante la insistencia de la UCO, que me interrogó como testigo, cuando yo ya era el sospechoso número uno, era la UCO la que iba dirigiendo lo que ellos querían poner, unos sinvergüenzas.
¿En algún momento se concertó con los demás acusados para la zona del Mesalino y hicieron matar al alcalde de Polop, sí, al testigo protegido?
Ni siquiera conocí a estas personas y ni siquiera estuve en el Mesalino en ese año, por lo tanto, eso es falso. Se ha investigado por parte de la UCO las llamadas mías anteriores y posteriores al asesinato. Me han tenido pinchado el teléfono año y pico. No hay ni una sola llamada, ni una, ni con Salvador Ros, ni con el señor Hermosilla, ni con el señor Montero, ni con el señor Frane, ni con el señor Gato, ni con nadie. Tira. Alejandro tenía puesta en mí su total y absoluta confianza.
Tres setmanes després, el 4 de febrer del 2020, es fa pública la sentència. El jurat popular decideix, per 5 vots a favor i 4 en contra, absoldre tots els acusats. No considera provat que siguin els inductors i autors de l'assassinat de l'alcalde de Polop.
La única prueba directa que podría incriminar a los acusados es la testifical del testigo protegido y a juicio de este jurado no es suficiente por su falta de credibilidad debido a las distintas versiones. Los jurados no le otorgan a esta testifical el carácter de suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia que consagra el artículo 24 de la Constitución española. De ahí que apliquen el principio indubio pro reo.
Indubio pro reo vol dir que en cas de dubte cal decidir a favor de l'acusat. 5 dels 9 ciutadans que formaven part del jurat tenien massa dubtes per condemnar i, per tant, van absoldre els reus. Però llavors, qui va matar l'alcalde de Polop? Potser no se sabrà mai, o potser un dia algú reclama més diners per continuar callant. La vida dona moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Dime cuándo y dónde, que ya yo sé cómo. Voy a darle plomo a ese palomo. No se equivoque, deje el sofoque en mi bloque. La mitad va por delante, luego la otra no se aloque. Me hablaron bien de usted y tampoco es difícil de hacer. Ahí va la dirección y la hora en la que aparecer. Y un par de fotos pa' que lo tenga bien claro usted. Cuando esté coronado, loco, simplemente llámeme. Todo perfecto, pero aquí hay 3.500. Si dijimos que eran 9, faltan 1.000, no hago descuento. Yo soy sicario de barrio, garantizo al momento. Cuando un cliente me contrata, se lo dejo en el cemento. Es lo que hay, o lo deja o se lo lleva. Usted puede ser muy bueno, mas no el único que pueda. Dime si estás dispuesto, son difíciles los tiempos. Esto no cuesta más de ahí, sicario, ya no me descuento. Ok, no hay problema, sin mente ese es mi lema. Mejor eso que nada, ya vi cómo es que está el tema. Problema, problema, el gatillo que te quema. Más rápido que la fucking sirena. Me fui, me lo llevé sin mente, esas no son penas. Me quedé observando en una foto el coche y la cadena. Su casa, su mujer tenía el flow, estaba buena. Parecía que aquel tipo tenía una vida bien buena. Click, clack, llegó la hora del maldito encuentro. Es la hora, es el punto, debería estar dentro. Y justo al momento aparece el tipo de negro, justo de negro.
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
Papá, ¿viene para casa?
Sí, me haga papiá para casa.
¿Qué con mamá?
Saluda a la mami. Voy a coger el carro y ya para casa, pues.
Te quiero mucho, papi.
Chao, mi amor. También te amo.
No pude evitar oírlo en la conversación. Apague el carro y las manos a la vista. Hagan favor, le explico la situación. Usted se moría, hoy mire la hora, su foto y aquí sale la dirección. Pero me cayó mejor que el tipo que me contrató. Que 3.500 por adelantado fue que me dio. Esa es la mitad, pero no lo que pedí yo. Si usted me suelta aquí los 9, no le detono la Glock. Estoy dispuesto, no hay problema, hay presupuesto. Le agradezco muy en serio que por mí haga todo esto. Acompáñenme, le doy el efectivo, no le miento. No le pare que yo sé que si me miente.
Es la última vez que usted miente. Tengo el dios en el gatillo, téngalo presente. ¿Dónde está el dinero? En el banco y ahí enfrente. Perfecto, sin mente, te espero aquí enfrente. Apuntándote, cabrón, y me da igual que haya gente. Hazlo rápido y recuerda que la Glock se arrepiente. Que la Glock se arrepiente. Aquí está lo suyo, no me le escabullo. Un extra le incluyo, por tanto barullo. Y le doy las gracias por salvar mi vida. Aunque sé que a todo lo contrario usted venía. De una, me fui con la luna. Me giré para atrás y lo mandé pa' la cuna.
¿Qué fue, mijo? Ya está, que ya coronó, pues.
Coronado, ya está. Coronado.
Venga, pues acá yo le doy la otra parte.
Listo, mijo, muchas gracias, buen negocio. Para las que sea, aquí ya le queda un socio. Esa mirada ya la había visto en negocio. De una yo saqué mi arma, pero también lo hizo el socio. Casi me hace la fucking 13-14. Casi soy yo el que se queda en esa pose. Yo soy profesional, no ronco con mi prenda. Cuando tratas con tanto hijueputa te viene estupenda. Sapo hijueputa me quiso a mí darte baja. Pero ahora estoy montado y al fin toda esta mierda encaja. Tengo marcadas las cartas de la baraja. Y ahora que esto está caliente cojo un vuelo en baraja.